La Gran Vida i més tard amb el programa d'esports 3 en joc.
Més informació a ib3notícies.com.
Diumenge a les 12 segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IB3.
IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Molt bé, tercera hora d'aquest programa a La Gran Vida. Ja sabeu, dissabte 2 hores, diumenge tenim 3 horetes d'aquest magazín que vos entretén, vos informa i que sobretot vos acompanya cap de setmanes. Per jo és un plaer començar aquesta tercera hora amb una persona que jo no m'amac, que fa temps que no m'ho veiem. De fet, he de dir que jo l'he vist més a través de la pantalla i de la ràdio que no en persona. Crec que el vaig entrevistar fa d'haver 7 o 8 anys i per jo és una garantia de conversa. I és simplement això, estar còmodes, tenir temps per parlar de la vida, de la feina, també xerrarem de futbol. I és que avui tenim un mestre d'escola, ell està jubilat, ha estat entrenador del Mallorca, entrenador del primer equip del Mallorca en els anys 90. Jo tenia 12 anys, si me'n recordo quan va arribar aquest entrenador mallorquí jove, ell tenia uns 29-30 anys, i va aconseguir que el Mallorca fes futbol a segona divisió, i és una cosa que no és fàcil. La seva vida també ha estat lligada als Jocs Olímpics, perquè va compartir matrimoni, en aquest cas, amb una persona que va participar en els Jocs Olímpics de Montreal l'any 1976, i en el mateix temps vos sonarà aquest nom, Nadia Comaneci, ella va explotar com a esportista, i per tant, avui parlarem d'educació, parlarem de sa vida, parlarem de futbol amb en Jaume Bausà. Idò sí, Jaume, tenim per endavant uns 50 minuts per parlar de tot allò que vulguis. Segurament diràs, bueno, idò, demana tu, primer de tot. Molt bon dia, gràcies per venir aquí a la ràdio.
Bon dia, gràcies.
Estudi número 1 d'IB3 Ràdio, Manuel Azaña, i en aquesta tercera hora, com deies, una hora més reflexiva. Jaume, abans de res, com estàs de salut? Com estàs? Sé que estàs jubilat, jo te veig molt bé, però sí. Com estàs?
Ja no se pot dir res, però, bueno, en principi mos pensant que bé, bastant... La tranquil·litat jo crec que també ajuda, però, bueno, mos hem de cuidar. La nostra edat ja no tenim, què se diu això, tercera volta, estem a la segona volta i la tercera sí. No la tindrem, per dir-ho. Sí, i hem d'aprofitar aquesta segona.
tens una part de tu que te diu, que te demana estar tranquil, estar desconnectat dels mitjans de comunicació i està bé. També has estat mestre d'escola i sé que vas acabar com a entrenador massa jove, en dues etapes, una en el primer equip, després amb el Mallorca B, crec que va ser l'any 2006, però ara jo vull començar des del principi. I jo li vull demanar a en Jaume, qui és en Jaume Bauçà? Com te definiries ara que ja tens la perspectiva de tot allò que has fet?
Bueno, no sé, som una persona... No, ja crec que és molt difícil definir-se un mateix, i jo crec que entre un pal el que t'agradaria ser, el que te diuen que ets, és una mescla de tot això. Però bueno, som un fill de família humil de poble, que de qualque manera duc per bandera això de ser pagès, que diuen els pagès de poble, i que intent fer, no sé, fer honor en aquell tipus de vida. Ja sé que és que visquent en el poble, aprecio molt la tranquil·litat. Ara ve que darrerament la gent moderna també ha donat una volta i també per ell que l'aprecia moltíssim, fins i tot a nivell de gent que només comprava estancis, habitatges a zones a vorera de mar, a zones diríem molt concorrides, com pot ser la capital. Ara ve que comença també a establir-se en aquells pobles i en aquells puestos, que això no sé si és massa bo perquè després a lo millor podem perdre aquesta tranquil·litat. Bueno, som una persona, crec que som senzilla, crec que és fàcil que tinguin la meva amistat i no sé què t'he de dir, vull dir, enamorat del futbol, enamorat de la família, enamorat de moltes coses que possiblement, si se tracta de filosofar, hi ha tantes coses guapes i tantes coses importants en aquell món que passa tan aviat que de vegades fins al final no mos donen compte del que mos han perdut o no mos han sabut adaptar a temps. Ja ho intent, però evidentment no sempre s'aconsegueix.
Jo sempre me preparo en tots els convidats un pot de guió, perquè sempre, bueno, pot haver un moment de l'entrevista que dius, ara per on tirem? Però en tu improvisaré totalment, perquè és un tema de, bueno, d'afinitat amb una persona. Jo supòs que has fet d'haver nascut dins una família de mallorquinisme, i vaig estar en aquest homenatge que li han fet a la gent gran, n'és que duen més de 50 anys com abonats del Mallorca, que ja tocava, d'això també en parlarem, de la nova propietat. Jo vull que puguis xerrar de tot en tranquil·litat, però també m'interessa la part d'en Jaume Bauçà, Sineuè. Què tal se viu a Sineu? Com et se vida a Sineu i com era quan tu eres nin? Com ha canviat? No ha canviat tant com a ciutat, segurament.
No, jo crec que tot es passa un poc com a les cases. Si ara anàssim a que nostra o que teva fa 30, 40, 50 anys, possiblement, no tindries ni les comoditats, no tindries una manera de viure tan còmoda com a lo millor fa 40 anys o fa 50 anys. El que passa és que aquestes comoditats també duen inconvenients, i el que jo deia, jo crec que Sineu és un d'aquells pobles que ha passat de 3.000 a 4.000 i pico d'habitants en no res, en pocs anys. I això significa que no només sou més gent, perquè en realitat en aquell poble de vegades pareixen menys, perquè jo el que adorava i el que era entranyable eren, per exemple, aquelles velades en el meu predí, en el metge del poble i en tots els veïnats, on se xerrava de la vida, de la mort, del bé i del mal, i de qualque manera no sé, te senties realment dins un poble. Avui en dia tot això ha canviat, i era bé que hi ha moltes festes, i era bé que hi ha molta activitat, i era bé que... però no se viu en la mateixa intensitat. Vull dir, vas en l'estiu i la gent no està a la fresca. Si no està davant dos cafès, no la trobes. Les converses possiblement no siguin el mateix. No veus la gent que arriba del camp en el carro, en el tractor, en el que sigui, s'atura a fer una cervesa en el cafè. Vull dir, tot això ha canviat moltíssim. Ja dic, coses per bé, coses per mal. Jo te compro el poble d'un temps, en comparació d'ara, però reconec que ara tenim tota una sèrie de comoditats i tota una sèrie d'avantatges que abans no teníem, i evidentment no és que el vulgui canviar, però te compres d'abans perquè era entranyable.
Quan eres petit o adolescent, en quin moment vas decidir que t'agradaria dedicar-te a l'educació, més enllà de l'esport, que també acabaràs tenir la teva trajectòria i vas ser entrenador molt jove, però com a mestre ja tenies clar que ho volies ser?
No. Jo, això va ser un procés relativament curt, però que va jo crec que va influir moltíssim el mestre que jo tenia. Sempre me repetia per activa i per passiva, Jaume, t'has de fer mestre, Jaume, t'has de fer mestre.
Tu mateix, t'ho deies a tu
no,
mateix.
No, és el mestre que jo tenia. Ah,
és sí, teu mestre?
Sí, sí. Don Francisco, sí. I de qualque manera, bueno, jo... Tenia bastanta facilitat per la part de ciències, matemàtiques. En l'altre no tenia tanta facilitat, o due, però no tenia tanta facilitat. I de bones a primera, quan se va fer de prendre una decisió, es veu que jo, anant a l'institut, ja tenia les meves quimeres relacionades amb el futbol, com a futbolista. En aquell moment jugava amb balsallista, després del cine vaig jugar amb balsallista a Dinca, i anava a la selecció balear. Aleshores, aquí, les quimeres de nin, a on l'imatge dels cromos de xocolates eren una il·lusió tremenda per a nosaltres, i ho vivien amb una intensitat, i ser futbolista està a la primera línia del guió. Però, bueno, tots sabem, i ara, així com jo xerro en el meu net, està clar que ser futbolista, què significa? Pues tirar una mona a l'aire, o millor agafar un número d'entre un milió i aconseguir-lo, i que surtis teu.
De quin equip eres quan eres petit?
Del Mallorca.
Raro.
Del cineu i del Mallorca. No, raro. Jo record, de nin, ben de nin, el diumenge de matí dins el llit, el millor qualque dia que no havia estat molt bé, o tenia son, jo que sé, partits... Recordo un molt especial contra el Moscardó de Madrid, que se radiaven els partits, i jo record partits contra el Moscardó, que ho dic el Moscardó perquè, evidentment, no sé si existeix, suposo que no, vull dir...
Jo me sona moltes noms i jo suposo que haurà...
És això, eren set segones divisions d'un temps.
El Moscardó me sona molt, sí.
I bueno, ja he dit que hagués pogut dir qualsevol...
Sí, però crec que sí que existeix.
Però, sí, segurament existeix, però no ha tornat a estar en competició professional. Ho dèiem en aquell sentit, que possiblement ningú el coneix com a equip, si és que existeix, i ho venc a dir perquè fins i tot record anècdotes, ja record l'arribada d'en Xango Díaz com si fos un esdeveniment extraordinari, i es ve que per la meva joventut i per la distància jo podria assistir poc en el futbol de a Palma. Però bueno, la meva referència és el Mallorca, i després... a nivell nacional, pues, en aquells moments jo crec que només havia el Madrid perquè...
Però això t'ho deia, sí, no? Perquè sí. La meva generació ja me va passar, però m'imagino que la teva, que ets una mica més gran, encara més el fet de que l'escola te deien tu de quin equip ets? I tu deies del Mallorca, i si deies del Mallorca, que era el teu cas, la segona pregunta era obligada.
Sí.
Molt bé, però del Mallorca, però del Barça o del Madrid?
Sí,
te feien triar. Això ha canviat una mica.
En aquell moment era més obligació que ara, sí. Perquè en aquell moment hi havia el triple de partit del Madrid que dels altres equips, per exemple, Copa d'Europa, etc. Ja record haver aconseguit el permís de mon pare, no sé si estaria molt bon vist, però si se mira de sa moia, el carinyo, supos que sí, que és per fer-li un homenatge, deixem-me sortir d'una escola de primari, justificant tenir mestre no sé com, i quedar dins el cafè, perquè evidentment nosaltres no teníem televisió, dins el cafè amb mon pare, veient un partit del Madrid de Copa d'Europa que jugava a les 3, i jo no vaig anar a escola aquell de cap vespre. Vull dir, són anècdotes que jo me'n record, i per què me'n record? Perquè... No recordo altres equipos que s'adonassin en tanta... tant seguit, vull dir, en aquell moment ja vaig agafar una època del Madrid, i evidentment Madrid era la selecció espanyola en aquell moment.
I va un moment que tots els nins eren de... Eren del Madrid, no havia tanta gent del Barça, o supos que era una època diferent. En quant a l'educació, tu sempre has relacionat molt, no?, la teva forma d'entrenar amb l'educació. Sempre has estat una persona molt dialogant, has estat un entrenador amb el que s'ha pogut xerrar, has fet una mica de psicòleg amb els jugadors. Creus que el tema de ser mestre d'escola... amb els futbolistes ja te venia d'aquí? Perquè tu tens que ser professional en quant a entrenar un equip de futbol com el Mallorca, mai vas deixar aquesta part educativa. Sempre l'has relacionada, no? I això en el futbol ara... Jo no conec massa futbolistes que estudien.
Però sí que coneixes molt d'entrenadors que són mestres i professors.
Sí, això és vera.
Perquè suposo que dona una possibilitat de posar damunt la taula tota una sèrie de No vull dir que siguin característiques especials dels docents, però sí que el docent, de qualque manera, està acostumat a intentar girar este so de l'alumnat perquè li pugui entrar el que li val transmetre. I, de qualque manera, en futbol, no sé que tinguis un equip de superèlite que tothom coincideix en que és més un tema de gestió de vestidor, que jo crec que primera divisió és molt gestió de vestidor, però si són molt bons està clar que és gestió d'egos, que això està molt al dia, com en tot això. Si són equips normals i en possibilitats de millora, està clar que la qualitat que hauria de tenir tot entrenador és tenir la capacitat de girar la mentalitat del futbolista en aquell cas perquè ell mateix pugui absorbir coses noves i coses bones i deixar de part ser dolentes. I en aquell cas jo crec que és per això que hi ha molta gent que se dediqui a la docència, que és capaç de ficar, prescindint de si són bons o dolents, que n'hi haurà com tots, però n'hi ha molts, és a dir, si les enobracen molts i a categories de primera i segona divisió que sí que tenen relacions amb la docència.
En vares a primer...
I perdona, el que me demanaves és que si jo he estat dues o tres vegades entrant i sortint de docència, sí. Jo tenia clar que, bueno, quan ho feia a nivell amateur, jo feia les dues coses, feia classes i després m'anava a entrenar, en aquell moment entrenava de cap vespre, a l'hora darrer se va començar a entrenar a les 4 o a les 5 de l'hora baixa, però anteriorment, a l'antiga edat, sempre s'entrenava a les 7 o a les 8 de vespre. I les meves jornades començaven a les 8 de matí i acabaven a les 12 de vespre quan arribaven el cotxe a casa. Sí. I després, quan ho feia a nivell professional, evidentment, deixava la docència i entrava dins el món professional només del futbol. Però sí, he entrat dues o tres vegades i he sortit.
A principis dels 90, tu tenies una trentena d'anys, aproximadament. En aquest moment és una edat molt important per triar un futur, no? Poden decidir el futur abans, però a partir dels 30 és quan dius, bé, cap a on he de tirar? I aquí vas començar a ser entrenador professional del primer equip del Mallorca. A tu te va agafar aquesta conversió del Mallorca, Societat Anònima Esportiva. Per tant, tu vas conèixer, entenc que en Miquel Contestí, vas arribar a coincidir, o ja vas a canvi amb en Miquel Dalmau?
No, pensa que en Miquel Contestí era molt... Era abans, vull dir,
de
Miquel Contestí...
Sí, en el 78...
Va agafar el Mallorca, que jo hi vaig anar de jugador i vaig estar l'any 80, quan se va pujar a la divisió, vull dir, ja vaig estar jugador amb Miquel Contestí, que per cert...
Mos ha deixat mal per
aquestes
setmanes.
I és una llàstima, perquè...
Quin record tens d'ell?
Molt bo.
Com era, en Miquel?
Molt bo,
Contestí.
Perquè tant de president com després en la seva vida personal, que varen coincidir bastantes vegades, i sempre el vaig considerar, el vaig respectar moltíssim. Ara perquè jo, de jugador, que és quan el vaig conèixer en el Mallorca, me va tractar molt bé, i sempre un respecte, crec que era mutu, i un record molt bo, i bueno, mos ha deixat i pesa més a la seva família, perquè això, de qualque manera... Maldament m'ho arribi s'hora, sempre sap greu. I en aquell cas, una persona molt significativa per mallorquinisme. Qualsevol homenatge que li facin és aquest benvenescut.
Clar, esperava que acabassis per veure si deies la paraula homenatge, un homenatge que encara no se li ha fet, que és propi Mallorca, aprofitant aquest homenatge en els socis de més de 50 anys d'abonament, que se li està preparant alguna cosa... Sempre arriben tard, i xerra en general. En el tema dels homenatges, arriben tard, sempre? Mos pensant que les persones són infinites?
La vida és així. Si se fes en vida, pues, hi hauria enveja. Si se fes en vida, hi hauria comparacions. Si se fes en vida, seria més complicat. I sempre és més fàcil, és més complicat, i sempre és més fàcil tirar quan tu n'has mort, on l'empatia de la gent, en general, és més fàcil d'aconseguir. I bueno, en aquell cas no fa falta, perquè la història també deia està escrit el seu procés en el Mallorca, per tant ningú el pot negar. Però bueno, després sempre hi ha altra gent que si són tot vius és inevitable sempre les comparacions, i sempre és molt més complicat resultar una persona quan n'hi ha a de vora, quan mor deixa, pues, per ahir que tenim l'obligació. No sé, no te sabria contestar. Sí que veig lo molt més fàcil que és, però no te sabria contestar, perquè és que no és el costum de fer-ho en vida. Amb aquell cas que es puc fer perfectament.
Hi ha hagut temps més que suficient. I aquesta setmana, com te deia, s'ha fet un homenatge als socis que duen més de 50 anys i que te coneixen molt bé i molts d'ells mos estan escoltant ara. Una persona que potser al llarg de la seva vida pugui viure 80 anys haurà rebut en el Mallorca tres homenatges. Se va fer un amb en Mateu Alemany, se va fer un altre amb en Llorenç Serra Ferrer i s'ha fet ara aquest. Els homenatges, jo te deia que s'han de fer en vida. Tu creus que tu se te recorda per la teva etapa en el Mallorca, o xerrant només d'aquesta gent que te va conèixer en els anys 90, perquè tu vas tornar després, però en el Mallorca bé. Vas tenir una etapa molt curta. Jo sempre he pensat que vas tenir una etapa molt curta com a entrenador professional. Sempre he pensat que tu podries haver fet molt més. Per què creus que no vas seguir entrenant?
Bueno, són dues etapes diferents. Pensa que al mig n'hi va haver una altra, que ja fins i tot... tots vivim d'il·lusions i de moments que t'omplen. Hi va haver moments que ja vaig decidir no continuar. Hi ha hagut moments on ja les continuïtats i les circumstàncies no s'han donades. Jo fins i tot, entre una etapa i l'altra, ja vaig anar a Sèrbia, vaig estar un any a Sèrbia entrenant. La qual vol dir, per què? Perquè precisament per lo que tu comentes, jo també dins jo tenia una il·lusió que era entrenar a primera divisió. No ho vaig aconseguir aquí, vaig poder fer-ho a Sèrbia un any i em vaig anar a entrenar un any a Sèrbia. No per lluir-ho com a bandera, no per, jo simplement ho dic a títol personal i molt íntim. I jo és un espai que vaig ocupar, no el vaig poder ocupar aquí a Espanya, el vaig ocupar allà, i bueno, amb aquest aspecte m'hauria tranquil. Però es veu que en moments determinats vaig ser jo que... podria dir qualque vegada, fins i tot he reconegut que em vaig equivocar, i altres vegades, pues, a lo millor ja he donat la passa, m'he posat al mig i no hi ha hagut les circumstàncies. Per exemple, aquesta darrera etapa, abans de tornar a ser docent i jubilar-me, jo quan vaig fugir a la Mallorca, me feia il·lusió, no endevinaries el que, a lo millor, jo me feia il·lusió, vaig estar a punt de tornar a enganxar, no diré on, però... a nivell, en aquell cas, era semiprofessional, però la meva il·lusió va ser intentar fer feina amb qualcú que conegués, ajudant-li. No agafant el mando jo, sinó passant un segon...
Fer de segon entrenador.
Sí, de segon entrenador.
De mà dreta, el millor, en tot cas.
Els equips tècnics són més grossos del que eren un temps. Pensi que només era el primer i de vegades el segon entrenador, o el preparador físic. Però ara solen ser més... A nivell professional són més llars. I sí que si passa ja la vaig donar. Vaig xerrar amb una gent que jo coneixia per si tenien interès o si... I no se va donar la circumstància i possiblement no hi va haver possibilitat o tenien en aquell moment el seu equip complet o no se van donar les circumstàncies. I a partir d'aquí pues, vaig decidir continuar en la docència, retirem-me, jubilem-me i no he tornat a alçar res. Però reconec que en un moment determinat vaig ser jo que no vaig voler continuar, o no me vaig posar en el mercat, per dir-ho de qualque manera, i a moment sí que m'hagués posat en el mercat i no se van donar les circumstàncies. Bueno, la vida és cada dia, i cada dia és un dia més, i no devia tocar. Això s'ha d'acceptar.
El manco ara és tenir la teva oportunitat com a mallorquí, ara és més difícil. Per exemple, Toni Amor, és vera que ha estat segon amb en Javier Aguirre, mallorquí, però és molt difícil tenir un entrenador en el Mallorca, en els anys 90, per ser tu, va estar Nando Pons, també en Joan Part. Això ara, l'any 2025, és impensable, com entrenador bueno, Mallorca no. I pugui entrenar. En Jaume Boussà, l'any 2025, si tinguessis ara 30-40 anys, tindries opció?
No és fàcil, és que sortim... Tu has anomenat, per exemple, Toni Amor, que si no li arriba un dia l'oportunitat la tindrà un altre, no sé si en el Mallorca o en un altre lloc, però jo estic convençut que entrenarà, i que com a primer entrenador, vull dir. I en Toni Amor pues, arriba en aquesta situació de privilegi que té ara, perquè és una situació de privilegi, i ho fa, diríem, entrant amb humilitat en el mercat i... en el seu moment està rodejat, o ell va rodejar persones que li han pogut de qualque manera assenyalar el camí. Ell l'ha aprofitat i estic convençut que el seguirà aprofitant perquè és vàlid i està superpreparat. Però no és fàcil entrar des de Ciuró, per dir-ho de qualque manera. El món professional avui en dia, tots els equips pues, tenen un moment determinat 25 jugadors, però cada any en caben una sèrie. Són gent sagrada dins l'afició del que és l'equip. És molt més fàcil col·locar qualsevol d'aquells jugadors que caben, que segur que n'hi ha molt de preparats, i molts que no, perquè, de fet, en comencen molts i molt pocs arriben en el final. Vol dir que la facilitat aquesta que les donen l'oportunitat també és la facilitat per que n'hi ha d'haver que no continuen, perquè no hi cabin tots, no hi caben tots. Però si tu analises, mira quant de jugadors de primera línia entrenen a primera divisió i segona divisió, n'hi ha molts, que just acabar ja tens la possibilitat. És molt més fàcil aquesta línia que no la línia de, diríem, en termes de mili, de ciuró, de començar de res, i que qualcú sigui valent i te doni l'oportunitat. A mi me va passar, una altra persona que crec que qualsevol homenatge que se li faci és més que merescut, tampoc podràs en vida, i va ser la persona Miquel Dalmau que em va donar l'oportunitat per entrenar en el Mallorca quan vaig entrar en el primer equip. En aquell moment jo havia d'entrar a fer feina en el Mallorca, de l'estat del Mallorca, no sabia on, i un moment...
No sabia si seria com a entrenador?
Sí, cossos tècnics, segur, però no sabia si era segon equip o si hagués estat...
No sabia,
no, en aquell moment, no sabia on... O bé, simplement havien arribat a un acord per fer feina allà. Però, bueno, les coses se van accelerar quan varen decidir cessar en Llorenç Serra Ferrer, en aquell moment. I, bueno, a mi, les circumstàncies, la casualitat de la vida, digue-li el que vulguis, em va donar aquesta possibilitat. No és fàcil. I en aquell cas, jo sempre he d'estar agraït en aquesta valentia que va tenir el president de donar-me l'oportunitat.
Diuen que vas fer bon futbol. L'equip marcava gols, l'equip era com el més alegre en tu, un equip que no estava dissenyat en aquell moment per pujar trop jo, no teníeu tampoc un equiparro. No era...
A mi m'agradava molt, l'únic que puc dir, perquè això va a guts, vull dir, és que m'ho veiem, a lo millor algun d'aquells que van rebre l'homenatge i gent de la seva edat sí que possiblement van tenir ocasió de ser-me i estan més autoritzats a dir si les va agradar. Es veu que la gent tenia tendència a dir que fèiem un bon futbol, la premsa a nivell nacional també ho deia, i a mi m'agradava molt el futbol que feien, però no puc afegir res més, perquè això va dir la gent que mor bé, evidentment. I bueno, sí, també hi havia circumstàncies que ajudaven. En un moment determinat arribàvem a ser 7 mallorquins que jugaven de titulars en el primer equip. Vull dir, tot sumava amb aquell temps. Aquell temps, vull dir, la gent ho apreciava des dels dos vessants, des de les dues vessants, des del vessant, dirien, de resultats i de posada en pràctica, de la manera que nosaltres interpretàvem com s'havia de jugar. I passar al travessant, que era mallorquinisme pur, perquè era molt de mallorquin que jugaven. Vull dir, un poquet, tot s'apreciava.
Com veus el futbol ara de primera divisió i tenint en compte que és molt fàcil, sempre se diu això de és millor canviar un entrenador que no 11 jugadors. A vegades fa ganes de canviar 11 jugadors, però no hi ha temps material i per tant sempre les decisions cauen damunt un entrenador. El fet que un entrenador continuï en el seu càrrec, més enllà dels resultats, que és lo bàsic, necessita, per això tu tenies molta mà esquerra en aquest sentit, guanyar-se els jugadors, perquè una plantilla en contra d'un entrenador ets mort.
Sí, una plantilla si són gent reconeguda, si són gent que tenen un determinat nivell, no està impel·lat. Bueno, i si parlassen d'un equip de poble també, si tu no combregues en l'entrenador, a lo millor a nivell de poble ha de ser el teu amic, però a nivell professional està clar que l'entrenador ha de ser un referent.
Te vull posar damunt la taula el cas d'en Dani Rodríguez, en aquest cas, que ha estat una cosa, no? Quan un se vota una línia vermella, un codi de vestuari, aquestes cosetes que queden entre vosaltres, però és el cas, i ara en xarxes socials
tot això ha evolucionat molt. Abans hi havia una telefonada, un que sortia de marxa quan no havia de sortir, però és que ara també tenim, s'ha afegit, de tot el que passa a xarxes socials. Com
I les xarxes socials tenen un gran avantatge, és immediatesa, la capacitat de que hi hagi moltes vies, diríem, per incidir a un mateix concepte, a una mateixa situació, però també té un gran problema. I és que, clar, és molta informació. I la informació arriba que forma les persones, però té també el problema de que si tu te formes d'una determinada manera, i ja sigui a nivell polític, a nivell deportiu, a nivell qualsevol tipus, i no t'hi cal res més, és el que deien aquells un poquet de manera de viure, de manera d'entendre la vida. Si tu tens este soplo, per molt que hi tiris de dins, també no t'hi entra. I es tenir tot el cap ple d'informació, si fos bona, si pogués garantir que ets la millor, que és la que realment es valia. Però avui en dia, les xarxes socials permeten mentides, veritats, dubtes, mitges tintes, grisos, blancs, negres... I clar, això, de qualque manera, i la persona se fa el seu concepte del món. I això és la veritat, perquè ell té tanta d'informació que moltes vegades no permet que li rebi una altra informació. Això és la meva i és la meva veritat. I és una llàstima, perquè jo crec que... és bé que si llegeixes un diari també passa, però en pots llegir un altre i és limitat, vull dir, no és tant de bombardeig. I en aquell cas és perill de que no t'hi capi res més. I això és fotut. I me demanaves com ve el futbol avui.
Sí, sí, però... i la sortida d'en Dani Rodríguez en el Mallorca ha estat una mica estranya, però molt perjudicat per les xarxes socials.
Jo crec que en Dani Rodríguez, bueno, no sé si se va equivocar o no se va equivocar, el que sí sé, té el mèrit d'haver fet unes temporades més que interessants al Mallorca, ningú li discuteix.
Molt bones temporades.
I de la mateixa, però de la mateixa manera que un entrenador, jo recordo el dia que vaig acceptar per anar a entrenar al Mallorca, primer vegades, té un grup d'amics, i van telefonar, i vaig anar a la taula, que dinàvem, i ho vaig comentar. Dic, ara me passa això, què faig? M'han proposat això. I n'hi va haver un, molt amic meu, que ja no està en altres, i va dir, Jaume, també has de tenir en compte una cosa, te preocupa el que diran de tu? Dic, no, crec que ho puc dur. No t'ho pensis més. Vull dir, que és l'únic. En aquell cas, un entrenador està en aquesta línia. No li pot preocupar el que diuen d'ell. No li pot preocupar, gràcies a Déu, això està canviant, però que li diguin un insult és més grosser de tots, des de la tribuna o des de qualsevol indret. I un jugador, un moment determinat, també ha d'acceptar que hi ha una jerarquia i si s'ha equivocat, també s'ha d'atendre les conseqüències. I en aquell cas, jo no sé si s'ha estat molt dur amb ell a nivell de xarxes socials, no ho sé, però que de qualque manera ell hi ha una jerarquia i en aquell cas ha d'acceptar que la seva situació pues, va conduir en aquesta que hem viscuda. No sé si és suficient per mereixer o no. Crec, no n'ha equivocat, que equips de primeríssima línia que han viscut situacions semblants, no sé si a nivell de comentaris públics, però sí a nivell d'actitud, Vinícius mateix amb el Madrid ha tingut el seu més i menys. En el Madrid li ha costat, no sé si això el resultat li ha costat el càrrec a l'entrenador. Per tant, des de la mateixa manera que l'entrenador des del seu càrrec accepta tota una sèrie de possibles conseqüències, un jugador també ha d'acceptar les seves possibles conseqüències, perquè si no l'entrenador de què han interpretat que era una calça que s'estirava en un fil se podria que va desfer i que va entendre que la salvació passava per aquí. S'ha d'acceptar i vaig del meu punt de vista. És que, clar, si tu ets... en aquell cas, és difícil ser receptius i acceptar una cosa que te perjudica a tu, però és que jo, si no, m'hagués suïcidat 10 vegades en el món esportiu, vull dir, tot pensant que no me'n mereixem això, tot pensant que ho fem bé, tot pensant que som els millors, i ni som els millors, ni tot ho fem bé, i de vegades me'n mereixem el que mos passa. Per tant, no crec que... No vull comentar res més perquè tampoc conec en el fondo El que va passar, si les conseqüències, si em pot ser origen, però tampoc vull comentar res més. Perquè...
Jaume, anem a aplicar el tema de les xarxes socials, en aquest cas, a l'educació, en els nins, a les escoles, instituts. Quin temps fa que te vas jubilar?
6 anys.
6 anys, estem passa volant, molt ràpid. Sí, i faràs anys, si es teu cumple, ara dir mitjans febrer, no?
Correcte.
Clar, no has viscut aquesta prohibició o aquesta reducció de mòbils a les escoles, t'ha vengut per uns parell d'anys, però en qualsevol cas, com veus l'accessibilitat del telèfon mòbil a l'escola, les prohibicions en qualque cas, i com has vist una mica l'evolució dins les aules?
Hi ha una dita pagesa que diu totes les masses fan mal. En general, fa que contesta, en tots els contestes. Jo crec que en aquest cas se pot aplicar. Vull dir, sempre que el món és com una balança, va cap a un extrem i no te preocupis, aquest extrem, la balança no passa, s'atura i torna enrere i torna cap a l'altre costat. Es veu que no sempre arriba allà on era abans, gràcies a Déu, que se van guanyant terrenys, i però torna enrere i torna endavant. Jo, tot el que és el tema de... Perquè tu parles de xarxes socials, jo parlaria de tecnologia en general.
De tecnologia. I inclús podem xerrar d'intel·ligència artificial. També m'agradaria que me donessis la teva opinió de molt això.
Jo record una etapa de... on jo era estar dins el món de la docència. Jo fins i tot vaig agafar... per dues vegades vaig comprar 2 equips de informàtics, ordenador, impressora, la pantalla, etc. Ningú en tenia. No, a nivell personal.
Personal.
Jo no sabia ni per què servia. Però li veia tanta de diríem, de porvenir, li veia tant de camí a recórrer, que, bueno, vaig començar amb aquella impressora que pràcticament era, jo no sé si era... No era ni digital, era una cosa...
En el Mallorca, en qualque moment, el fax no va funcionar i va haver problemes. Ara ja el que fax. Xerrant de l'època de Michael Laudrup i d'en Serra Ferrer com a president.
Bueno, jo te diria, te contaria anècdotes. Quan jo entrenava al Mallorca...
Conta, que estan per aquí.
Quan entrenava al Mallorca, ho he contat altres vegades, quan entrenava al Mallorca, a primera divisió, per poder fer... imatges, per perdonar imatges als jugadors de què era en el partit contrari, sí, en el partit següent o l'anterior, per analitzar-lo i ratificar errors, la meva dona, d'estrangis, filmava de la tribuna els partits.
La teva dona gravava...
La meva dona, amb una camareta de Super 8, gravava... No li van dir res mai, però jo no sé si era legal o si no era legal. Evidentment, era per consum propi i no va arribar allà mai, en cintes que encara en tenc qualcuna perquè nostra. I aleshores, després, els dilluns, fèiem estalls a casa, tota la nit tant i cosint, i perquè poguessin veure un rato de vídeo. Ben que dir, perquè...
Quina feinada, no?
Sí. Ara n'hi ha 5 que se dediquen a això, gràcies a Déu, gràcies a Déu. I l'entrenador se pot dedicar realment a el que s'ha de dedicar.
Ja, Luis Enrique, que fa un altillo, fins i tot una torreta per pujar i veure-ho en perspectiva.
Bueno, ho entenc i ho aplaudesc, perquè nosaltres, a segons quins entrenos, ens posàvem a la tribuna, perquè és una de les coses que és ben normal. Si tu no estàs a la tribuna, has de tenir qualque ajudant per xerrar amb ell. És impossible que tu veis el mateix des de la gespa. Que el que passa és que s'històri, molts dibuixets, entrenadors que estan tapadets allà dins el baquet.
Un maner de sa vida amb el bigot allà amagat i tot això.
I ho donant per bo, però la realitat és que ni és el lloc més adequat, ni, i avui en dia s'ajusta això perquè en tens una dos alt que te comenten el que tu les demanes o el que ells te volen dir. Són 4 ulls o 2 ulls més que t'ajuden, però en aquell temps no hi havia ni això, ni... I de la mateixa manera que hi havia problemes en Luis Enrique, l'aplaudesc, perquè jo no tenia possibilitat de fer una escala, però sí de pujar 10 o 20 escalons per amunt i veure realment el que havia de veure. Lo de més és tapar els ulls, perquè no ho pot veure tot des d'enterra.
Mm-hmm.
La tecnologia.
I a les escoles, sobretot. Com ho veus, el fet que no pugui entrar el mòbil, la prohibició, i no és el mateix en 8 anys que potser en són 12 quan ja ets adolescent, també.
Però la tecnologia, jo crec que és un poc el que parlàvem abans de desinformació. Jo, per exemple, tenc el meu net, el major ja comença...
Quina edat tenen els nens?
10, 9 i... Bueno,
edat altres, de començar 3-4. A tenir qualque...
Sí, però sense valor, ells se'n van... tot d'una que perds un poquet es ment, se'n van a el que les interessa ells. I el que les interessa a ells no sempre és positiu, vai, del meu punt de vista. I a dins les escoles on poses el límit? I on poses la possibilitat de tenir el do o no tenir el do? Tenir el mòbil jo crec que no té importància, però com controles tu el que em prenen el mòbil? No necessiten. Si hi ha cap problema que seva, segur que se posaran en contacte amb l'escola i no, ells no ho necessiten. Sí que necessiten la informació que és la xarxa, però dirigida de qualque manera. Perquè la informació n'hi ha moltíssima, però és que n'hi ha moltíssima que és perjudicial, que és errònia, que no serveix per res. Si el professor està controlant la situació, els pares, i és capaç de dur-los pel camí que toca, pel camí que toca me refereix llegint la informació que toca descobrint realment la informació bona. Sé que qualcú que me sent ara pensarà a dir no, s'assaig a raó mos du a la veritat, a mos du en el que hi va, però en aquestes edats no. En aquestes edats s'assaig a raó, possiblement mos du a un error gros. I en aquell cas, si no hi ha control, hi ha perill. I el que s'ha detectat a les escoles, dues coses. Una, el perill, si la informació arriba fora aquest conducte una miqueta ordenat, i l'altre, que l'accés d'informació fa que els nins, o les nines, a lo millor aguditzin els problemes de sempre... És una frase que entre els mestres s'empra molt. És a dir, molt bé, tenim la calculadora perquè hem d'aprendre a multiplicar, restar i sumar.
Si tenim una calculadora.
Si tenim una calculadora.
Ho dirà sempre.
Bueno, i si no la tenim a la calculadora, i si no entenem el concepte, i, pues, és un problema. De la mateixa manera podríem dir que traductors que no importa aprenguin cap llengua. Per què és que perdem anys i anys de la nostra vida aprenent un altre idioma? Podríem xerrar tots a través del mòbil. Per tant, tot s'accés fa mal, vull dir, per emergència, si no t'acabem el remei, o si tu tens un negoci i t'has de comunicar amb una persona i empresa això, m'apareix bé, però si tu tens la possibilitat de cultivar-te i de qualque manera créixer com a persona, tenir més tenir informació tota, però quan siguis adult ja després ja triaràs, però quan, en aquestes edats tan delicades i tan vulnerables, jo crec que l'única manera és tenir... i anar en compte en la quantitat que les dones i en la qualitat. I, de fet, jo crec que la línia de les escoles és per aquí. No oblidar les tecnologies, però no fer-ho tot a base de tecnologia i de que l'altre s'olvidi de que fa un bolígraf i l'altre s'olvidi de que 2x2 són 4. No sé si m'explico el que vull dir. Jo crec que
sí, perfectament, sí.
Que la crítica i les darreres línies van un poc per aquí. I, segons he sentit, fins i tot en aquells països que més adavantat van temporalment en surts de les noves tecnologies han posat freno i fins i tot qualcun bastant per enrere han anat. Vull dir, se suposa que el que parlàvem d'espèndol, després suposo que tornarem a arribar a un punt i direm, és que és imprescindible, no queda més remei, hem de tornar a continuar. No sé si els cotxes en realitat en el futur seran automàtics, semiautomàtics, amb marxes, o si ho durà un conductor que ni siquiera tindrà un conductor, serà virtual. No ho sé.
I és que el món està canviant molt. Xerràvem de mòbils, però li donàvem una volta més i parlàvem d'intel·ligència artificial.
Això sí que és delicat.
Clar, també t'ha agafat en un moment ja de sortida, però l'intel·ligència artificial, i aquí podem xerrar, per exemple, de ChatGPT, que és com un Google, però que te fa una recerca molt més elaborada, te fa treballs fins i tot d'universitat, que si no passes un filtre te fan desastres. Nosaltres mateixos, moltes vegades, tu poses... fem una entrevista amb en Jaume Bausà, estic posant un exemple, i te posarà que eres president de la comunitat balear, i dir, no, és entrenador i has de donar una sèrie de dades. Uf, jo el que me preocupa de la intel·ligència artificial, que jo també tenc una filla que ja compliràs de 8 anys, no tens nets, però tu tens aquests nets ara de 10, 12 anys i ho viuran d'una manera com molt, molt voraç. Que puguin dir que aquesta persona ha estat amb una altra, que pugui veure un canvi d'identitat, que pugui agafar una, amb una fotografia, convertir-la en una altra imatge, posar-li moviment i fer creure que allò ha passat, no sé, te poden posar tu, com a entrenador, fent una declaració en l'any 90, dient que el Mau és un cap de fava. I hi ha gent que s'ho creu, perquè això després va amb imatge petita, amb un TikTok, aquestes històries curtes que poden veure per internet, a Instagram, i moltíssima gent ja se creu aquesta informació, les fake news, no? Són moltes coses, i a vegades fa por.
Molta, i jo reconec que si estigués al mig, en públic, me faria molt de mal. Tu saps, ja som molt de la meva privadesa, molt de la meva intimitat, no perquè tingui secret, tinc un amic que sempre diu, m'ho fa molta gràcia, va començar a dir ell, ara hi ha molta gent que ho diu, però ell sempre m'ho deia que totes les persones tenen una vida pública i una vida privada, però a més tenen una vida secreta, i aquesta vida secreta...
Així que la volen compartir.
No, la privada jo no vull compartir. Bueno, la privada sí. Jo no vull compartir. La secreta, se suposa, la nostra edat... No en tenim poques de secrets. I, a més, per meus amics i perquè jo no entenc de secrets. Però si tu estàs al mig, has d'acceptar el que parlàvem d'un entrenador, has d'acceptar que te critiquin, has d'acceptar... Has de vendre la teva, entre cometes, part de la teva intimitat. Hi ha gent que té el poder suficient i aconsegueix, de qualque manera... evitar-ho. Vull dir, hi ha gent que aconsegueix tenir la seva família completament a part, hi ha gent que aconsegueix que no saps ni amb absolut res de la seva vida privada. Bueno, aquells solen ser la gent que tenen més poder. Fa un rato hem parlat amb una persona, un company nostre, que m'ho ha dit, diu, és que clar, diu, quan tens entrenador és una persona que col·laboraves i en altres, i de qualque manera, mos sabia greu si has de tractar malament una persona que te trata bé. I en aquell cas, pues, no t'acosta res i estàs al mig de circ, entre cometes, i te du a que has de compartir tota una sèrie de coses. Jo, si pogués, compartiria en sort meus i en sort meus amics tot, però en l'altre ja no tinc cap inconvenient que una persona de Madrid me vegi a mi i ja després va de justificar que allò no són jo o que no ho he dit jo. A mi em faria molt de mal, molt. Dic que una persona de Madrid, per no dir un familiar meu que no està en jo i que fa temps que no m'ho veu. Per tant, tothom apreciem, segons quines coses, jo, en el meu cas, apreciem molt aquesta privadesa. I fa por, la intel·ligència artificial fa por, possiblement perquè no estem acostumats a conviure-hi. Supos que, de fet, les passes són de fer una passeta enrere, de posar limitacions, supos que s'hauran de posar sancions... Pues que de qualque manera s'haurà de... Però, bueno, és que avui en dia posar sancions i... Vaig fer un comentari, no m'agrada, perquè també, però anava dient que aquells representants i gens que governa, que mos rodeja, és molt difícil posar límit perquè els en tenen pots. Per tant, no serà fàcil, però està clar que s'estan intentant posar límits, s'hauran de posar més, i s'haurà de trobar la solució de que la gent, a lo millor anem en el final de que la gent no farà cas d'això, però jo vaig a lo primer, quan parlàvem d'internet i xarxes socials, és que la gent, el perill, no és que una persona de 40 anys vegi una cosa inapropiada o senti alguna cosa inapropiada, és gent en formació que faran seu, o faran seva informació que ni és bona, ni és correcta, ni té res que veure en la veritat. I això és molt delicat, molt delicat.
Creus en Déu?
Bueno, jo tinc...
Passàvem de la intel·ligència artificial no, a la religió.
Però, això, això entraria dins la meva vida secreta, però és igual, te contestaré.
Vale. Per aquesta general, no?
Sí,
no?
Sí,
la pregunta
sí.
Que tampoc no és massa...
Ja per ja, una de les coses que més m'agrada veure, no sé si són documentals de tot tipus, I la grandesa del món, si tu ets observador, és infinita. I quan parles que hi ha més estrelles a la nostra galàxia, que habitants en el món, dones compte de que nosaltres no tenim capacitat per entendre si hi ha Déu, si no hi ha Déu, o si hi ha qualque cosa que va crear tot això. El que sí sabem és que ha d'haver cosa per damunt nosaltres. Això és que no són molt religiosos, estan acostumats a dir-li Déu. Per tant, si te refereixes a aquell Déu, hi crec, i ha de ser infinit, i ha de ser una cosa que nosaltres no tenim capacitat. No hi arribem. Mos pensam que tenim capacitat, que el nostre cervell és extraordinari, que som capaços de trobar sempre la veritat, i estem, fins i tot a nivell científic, donant dues passes per endavant i una per enrere, dues passes per endavant i una per enrere. Me refereix en temes com els primers pobladors, com en totes aquestes coses que se donen amb Darwin, o el que voldria, que dones per fet i que després passen 10 anys d'un descobriment que te diu que la gent, si les medicions són bones, és de no sé quant de mil d'anys anteriors a el que te pensaves, el que estudiaves a l'escola. Per tant, estem en un món tan limitat.
Me queden tres preguntes per tu. Seran fàcils, però una, evidentment, t'he de demanar per com veus la situació actual del Mallorca, si creus que se salvarà, si veus que l'equip necessita realment, per exemple, ara que estem en el mercat d'hivern, reforços, ja que ara és l'entrenador del Mallorca. Creus que el Mallorca té mala ferida o que està en disposició de salvar la categoria?
Jo crec que no és que estigui en disposició, jo estic super convençut que salvarà la categoria. Estic molt convençut. Crec que té dues parts. Un, crec que té suficients jugadors per fer-ho. Es ve que no hauria de tenir lesions. Es ve que qualsevol reforç en aquestes altures sempre es va, però que sigui realment reforç, perquè reforç, la paraula ho diu tot. Reforç és per reforçar, no és per tenir més gent. I per tant, jo crec que benvingut seria. Jo crec que en l'entrenador, crec que és una persona senzilla, humil, treballadora, i que crec que està capacitat, i que no m'agradaria que